Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
La lectura i els contes tenen un poder impressionant. Tenen el poder de sorprendre'ns, d'emocionar-nos, de descobrir-nos mons, de fer-nos viatjar i reflexionar. A través de llegir o escoltar contes, interioritzem valors i actituds que repercuteixen en la nostra identitat com a persones adultes i en la de la mainada. Els contes ens ajuden a créixer, a ser, ens eduquen, però tots els contes, qualsevol conte, no, tots no. Hi ha contes que estan carregats de prejudicis, que promouen actituds discriminatòries i generadores de desigualtat. Per això és important escollir contes que contribueixin al pensament crític, que afavoreixin les relacions igualitàries, que trenquin amb els estereotips, que potenciïn actituds de solidaritat i de col·laboració, que apostin pel respecte a la diversitat, sigui la que sigui. Contes que animin a la resolució dels conflictes des del diàleg i l'escolta, que previnguin i detectin actituds racistes, classistes, sexistes o LGTBI-fòbiques i que promoguin que infants i joves siguin part activa de la transformació social cap a una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui ens acompanyen al programa Olot Entén la Judit Badia i la Dolors Arquer de la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Així doncs, Judit i Dolors, benvingudes.
Hola, ben trobada.
Escolteu, la Biblioteca d'Olot compta amb un fons important de llibres que treballen per la diversitat i contes que visibilitzen i sensibilitzen vers la diversitat afectiva, sexual i de gènere, oi?
Sí, és així.
I ens ho podeu explicar una miqueta més, Judit?
Sí, i tant. A veure, la biblioteca en si mateixa és l'accés lliure a la lectura i al coneixement. Llavors, per tal de complir aquesta funció de la biblioteca, hem de disposar de material per a totes les necessitats dels seus possibles usuaris, necessitats ideològiques, de creences, del que sigui. Llavors, així el fons que tenim a la biblioteca ha de ser el més variat i divers possible, incloent-hi el màxim de temàtiques i de formats.
Uh-huh. I en aquest sentit, respecte al tema que aquí ens ocupa i ens preocupa, sé que des de l'any 2016, en el marc de l'itinerari d'Identitats Impossibles, vau elaborar una guia. Jo sé que igual des d'abans ja teníeu documentació, llibres i contes, però també va ser igual una oportunitat que va ajudar que aquest fons s'ampliés.
Sí, evidentment, hem tingut tota la vida de llibres així d'aquesta temàtica, però sí que és veritat que l'any 16 vam aprofitar aquest itinerari que es feia a tots els equipaments culturals i vam comprar més llibres, sobretot llibres que havien sortit més darrerament i que potser no teníem, o algunes col·leccions d'aquestes més noves que no... I vam aprofitar per difondre-ho i també per fer-ne activitats. Es van fer hores del conte relacionades amb la temàtica. Bueno, es va fer un especial.
Mm-hmm. Molt bé. I com teniu classificat aquests llibres? Va per edats? Va per temàtiques?
Sí, la biblioteca, això, distribuïm el fons infantil, bàsicament infantil i juvenil, bàsicament per edats. Llavors, per exemple, pels més petits, de 0 a 6 anys, tenim títols com El meu fill princesa, o Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa, o La història dels bonobos amb ulleres, que és de l'editorial Calandraca, i que explica la revolució de les dones en una societat totalment masclista, no? I està molt ben explicat per nens d'aquesta edat. O, per exemple, Pink, el pingüí que es va tornar rosa. Són llibres així, doncs, molt infantils, però que en canvi tracten aquesta temàtica molt bé. Llavors, a partir de 6-9 anys, que ja són els nens més grandets, podem tenir llibres com Les princeses també estiguen pets, que agrada moltíssim, perquè només amb aquest títol ja els encanta, o M'ho va dir la lluna, o Amb en tango som tres, que és un clàssic, que s'ha convertit en un clàssic per parlar d'aquesta temàtica, La princesa Isabella, o la col·lecció que es diu Vet aquí dues vegades, que ens fa una versió totalment diferent dels clàssics que coneixem de tota la vida, com La Blanca Neus, La Caputxeta, Els tres porquets, però explicats d'una altra manera, no? que trenquen una mica els estereotips dels clàssics. I llavors ja tenim els llibres per més joves, per adolescents, i que tenim títols com George, que va ser molt, quan va sortir va tenir molt d'èxit, per la manera com explica el tema de sentir-se diferent dels altres, o Llama-me Paula, o L'art de ser normal, per exemple, entre molts d'altres. En tenim, sobretot juvenils, és un tema que es tracta molt i que en tenim moltíssims. I llavors, evidentment, tenim llibres doncs, per adults, per mestres, per pares, per també poder explicar aquesta temàtica amb els... per compartir la temàtica amb els nens.
Uh-huh. És a dir, tu ens has parlat sobretot dels que fan referència a la secció infantil, perquè tu ets la responsable d'aquest espai de la biblioteca, oi?
Uh-huh.
Molt bé. Llavors, aquests són llibres que tant les famílies poden venir i agafar-los en préstec, com també professional del món educatiu que li pugui interessar abordar aquesta temàtica a les seves aules o...
Exactament, si convé podem fer un préstec especial d'aquesta temàtica concreta per deixar-ho a les escoles, es pot preparar una activitat amb els contes, sí.
Uh-huh. I llavors, de fet, pel que ens anaves explicant, en molts d'aquests contes s'aborda tant tot el que són els estereotips de gènere com també les relacions homoeròtiques o homosexuals,
evidentment,
no?
Evidentment, en els contes infantils aquests temes sempre queden com més diluïts, no? Però sí, intentem que hi hagi una mica de tot, evidentment.
Uh-huh. I són llibres que s'agafen en préstec? Són llibres que solen quedar-se a la biblioteca? Hi ha molta demanda? Què està passant?
No, surten. La veritat és que sí que són, sobretot perquè són contes divertits, no? I no estan tractats de manera molt complicada per explicar amb els nens, i la veritat és que sí que en tenim demanda.
Uh-huh. Uh-huh. Molt bé. Perfecte. I respecte, explicaves també, per exemple, que hi havia hagut a la secció aquesta de contes. Tenim aquí a la Dolors. La Dolors és contes de la biblioteca.
Hola, sí.
Sí? Tu, durant aquest període, per exemple, el 2016, vas explicar algun conte relacionat amb aquesta temàtica?
Sí. Fa molts anys que tinc un espectacle que se'n diu Contes dolços de prínceps i prínceps. I sempre hi ha la típica esmena. No t'has equivocat? Prínceps i princeses? No, prínceps i prínceps. És com una anècdota. O sigui, quan te contracten, diuen, aquest que tens aquí, contes dolços de prínceps i prínceps, està equivocat? No. Prínceps i prínceps. Res de princeses. I també pot ser princeses i princeses, evidentment. Però en aquest cas és príncep i príncep.
Uh-huh.
I aquest, sí, ha estat explicat una vegada a la biblioteca, sí, per el fet aquest de la temàtica, de gènere.
Jo també recordo, Dolors, tu expliques contes per mainada, penso que potser pot ser el teu públic
més habitual,
però també recordo que el primer festival del col·lectiu Alliberem, no? El primer festival que es deia Rebentem els armaris, també t'han fet aquesta petició de venir a explicar un conte.
Sí, va ser, bueno, per mi inolvidable, a part que va ser una mica caòtic i una mica trist pel temps, perquè se'ns el va aixafar el temps, havia d'explicar contes per nens. Però al final va degenerar que els que érem tots adults i els contes aquells que portava pels nens es varen convertir en adults i realment. Jo vaig disfrutar molt i vaig veure que el públic també disfrutava, i pel que em dius tu també. Van riure moltíssim perquè en el moment doncs, vaig adaptar aquells contes pels grans, però més que adaptat no és que adaptis, perquè realment tots portem la percepció aquesta de nen que tenim a dintre i pots jugar més amb les segones de canvi, no? Uh-huh. Les picades d'ullet o una mica de joc, i em va servir molt, ho vaig passar realment molt bé, i quan m'ho passo bé és que estic rebent energia positiva d'aquella gent i ho vaig passar molt bé amb la gent. Va ser això, que ens ho va aixafar el temps, va caure un diluvi aquell dia i ens vam haver de quedar.
Vam adaptar la programació.
Limitats d'una certa manera, però realment va ser una experiència per mi enriquidora, superdivertida i per repetir, perquè va ser així, molt impersonal i molt així amb la gent i la gent participant. Molt bé, per mi un record molt bo.
Que bé. Sí. I Dolors, sembla ser que avui també ens vens a explicar un conte.
Us vinc a explicar un conte per variar, un conte que és real, que no és un conte. Hi ha contes que estan basats en fets reals. I no us dic res més. Us l'explico i després, si voleu prendre nota, al final, si us ha agradat, prendreu nota de les dades que us diré per poder-lo anar a la biblioteca, com us ha dit la Judit, que tenim tot aquest fons i aquest forma part d'aquest fons. No us diré res, escolteu només. Escolteu amb el cor, perquè realment toca. Al ben mig de la ciutat de Nova York hi ha un parc molt gran, que es diu Central Park. Als nens els agrada anar molt a anar-hi, a jugar. Hi ha un estany on fan navegar les seves barquetes. També hi ha uns cavallets per pujar-hi, sobretot a l'estiu. I a l'hivern patinen sobre gel en una pista de patinatge. Però el millor de tot és el que hi ha un zoo. Cada dia, famílies de tota mena van a visitar els animals que hi viuen. Però els nens i els seus pares no són les úniques famílies que hi ha al zoo. Els animals també formen famílies. Hi ha famílies, per exemple, de l'os panda vermell, amb mares i pares i cadellets peluts. També hi ha micos, pares i micos, mares, que criden, cridaners, bebès, micos, tot un guirigall de famílies, nen, vine cap aquí. El mateix, però amb animals. Hi ha famílies de gripaus, de tucans i també titins de caps de cotó. I a la casa dels pingüins? Què passa a la casa dels pingüins? Els divertits pingüins tenen la seva casa, el seu espai, i també viuen en família. Cada any, a la mateixa època, les noies pingüí comencen a coquetejar amb els nois pingüí. I els nois pingüí fan exactament el mateix, comencen a rondar les noies pingüí. I quan el noi pingüí i la noia pingüí s'agraden, què passa? S'emparellen enamorats. Però a la casa dels pingüins no tot eren nois i noies pingüins. A la casa dels pingüins hi havia dos pingüins que eren una mica diferents. Un es deia Roy i l'altre Silo. En Roy i en Silo eren dos nois. I què? I tot ho feien plegats. Es feien reverències, caminaven un al costat de l'altre, cantaven cançons, nedaven junts. Allà on anaven Roy també hi anaven Silo. Silo, Roy, Roy, Silo. No passaven gaire temps amb les noies pingüins. I les noies pingüí tampoc no passaven gaire estona amb ells, passaven d'ells realment. De fet, en Roy i en Silo s'abraçaven sovint amb els seus colls. El guarda, el senyor Gramsci, se'n va adonar i va pensar: aquest parell estan enamorats. En Roy i en Silo es van fixar com els altres pingüins es feien a la llar. Així que ells també es van construir un niu de pedres. Cada nit en Roy i en Silo dormien junts, igual que les altres parelles de pingüins convencionals. I cada matí en Roy i en Silo es llevaven juntets. Però un dia es van adonar que les altres parelles podien fer una cosa que ells no podien. Ves per on. La mare pingüí pon un ou. Llavors ell i el pare pingüí fan torns per mantenir-lo calent. L'estan covant. Després, al cap d'uns dies, neix el bebè pingüí. Però en Roy i en Silo no tenien cap ou per seure-hi al damunt i escalfar-lo. No tenien cap pollet per alimentar, abraçar ni estimar. El seu niu era bonic, però buit. Oh, Silo, oh, Roy. Un dia en Roy va trobar una cosa que s'assemblava a allò, el que més s'assemblava a un ou. I el va posar allà en el niu i va començar a incubar. I ho va portar tan bé com va poder, com si fos un ou, només que era una pedra. Però en Silo s'hi va seure amb molt de compte i espera i es guarda, paciència, 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 que esperaràs. I en Silo li va venir la son i s'adormí, i quan es va despertar se'n va anar a nedar. I en Roy s'hi va seure al damunt amb molt d'amor, però la pedra totalment quieta, ni creixia, ni es movia, no passava res. Quina decepció. El senyor Gramsci se'ls contemplava Ei, va pensar, tinc una idea. Va trobar un ou que no tenia ni pare ni mare, que necessitava algú que se n'ocupés, algú que li donés escalfor. Ja està. El va posar al bell mig del niu d'en Silo i en Roy. Ai! En Roy i en Silo ja sabien què havien de fer. Van posar l'ou ben adreçat, ben posat. Cada dia el movien una miqueta, així sempre es mantenia calent. Alguns dies en Roy l'incubava, mentre en Silo anava a cercar menjar. D'altres dies li tocava en Silo ocupar-se de l'ou. Al matí i a la nit seien al niu. S'hi asseien a l'hora de dinar. S'hi asseien a l'hora de nedar, també. I també a l'hora de sopar. I van seure cada dia del mes, del començament a la fi, amb il·lusió, amb un amor immens, fins que un dia van sentir tic, 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 pip, pip, un sorollet que venia de dins l'ou. I de sobte, piu, 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 se sentia. En Roy i en Silo van picar amb les aletes. I van pensar, aquí ha passat alguna cosa meravellosa. Piu, 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 va contestar l'ou. I de cop i volta es va començar a escardar un foradet més gran, un foradet més gran, un foradet més gran, i llavors la closca de l'ou, catacrac, un pollet, crac, de l'ou en va sortir el seu bebè. Tenia les plomes embullades i un bec negre molt bufó. Ara en Roy i en Silo eren pares. Li direm Tango. Sí, Tango, van decidir el senyor Greensay, perquè clar, Tango, per ballar el Tango han de ser dos. En Roy i en Silo van ensenyar en Tango a cantar per avisar-los que quan tenia gana. L'alimentaven amb els seus becs. Al vespre l'escalfaven al seu niu. En Tango va ser el primer pingüí, el zoo, que tenia dos pares. Res, res era estrany. Aviat en Tango va créixer a prou per deixar el niu. Llavors en Roy i en Silo se l'emportaven a nedar, igual que les altres famílies de pingüins. I tots els nens i nenes anaven al zoo. Podien veure el Tango jugant amb els seus dos pares i d'altres pingüins a la casa dels pingüins que hi ha al zoo. Molt bé, Roy. Molt bé, Silo. Benvingut, Tango. Res més normal, perquè en Tango, en Roy i en Silo ens ensenyen que a la vida tot és normal. I els vespres els pingüins tornaven al seu niu. S'amanyagaven tots juntets i com la resta de famílies de pingüins de la casa dels pingüins, com tots els altres animals del zoo, i com totes les famílies de la gran ciutat i del món, anaven a dormir. Bona nit, família. Aquest, com bé prou haureu endevinat, és amb en Tango Som Drets 3, de Justin Richardson i Peter Parnell, l'il·lustració de Henry Cole, de l'editorial Serres, i que trobareu en els prestatges de la biblioteca. Us convido a mirar les il·lustracions i a viure aquest moment tan boniques com llegir un llibre o explicar-lo.
Que bé, Dolors, quin conte més bonic.
És que és molt bonic, aquest conte, com ha dit el Judit, és un clàssic. Mm. I bueno, aquí és més clar, no?, que els animals t'ho ensenyen. Ells volien ser pares. Mm-hmm. No ho van fer possible, sobre el senyor Ramsay, que els va ajudar, perquè també tenia aquesta sensibilitat, aquest senyor, no? Mm. Jo havia que dir, un parell de pingüins ser pares, només els pares, dos pares, no pot ser, una cosa més anormal, doncs no hi ha res anormal.
A més, el que ens explicaves al principi, vull dir que està basat, és un conte que està basat en una història real, del zoològic del Central Park de Nova York, oi?
De Nova York, sí, senyora, ho diu aquí, i bueno, és una història normal, una història normal que ens ajuda a treure aquests prejudicis i aquestes coses que ens lliguen a certs equivocacions, diria jo.
Molt bé. Us volia fer una pregunta, també. Sabeu que el nom del programa es diu Olot Entén? Uh-huh. Vosaltres penseu que Olot entén la diversitat sexual, de gènere, aquestes diferents maneres de ser i d'estimar de les persones?
No sé si ho entén, però que ho respecta, jo diria que sí. Uh-huh. Jo no sé si ho entén, perquè tampoc. Però que ho respecten, jo diria que sí. Per ara, vull dir, no ho sé. Això és el que puc veure, no sé.
Sí, jo crec que sí, que cada vegada és més normal, no?, allò que diem. No sé què és normal i què no ho és, però jo crec que sí, que cada vegada està més entès, no? Mm-hmm.
El que està clar que és que, sens dubte, la biblioteca, l'espai infantil, però no només l'infantil, és un espai fantàstic de referència on si a través dels contes i dels llibres que hi podem trobar ens ajuden, no?, a sensibilitzar aquests aspectes, doncs, sens dubte...
Almenys intentem que sigui així.
Clar, clar. No, i que venen nens amb aquests sensacions i amb aquests sentiments, o sigui, jo he vist passar nens en allà que tenen, a vegades se senten rebutjats pels seus sentiments, no? I a vegades aquests llibres, aquests contes, els ajuden a dir, guaita, no és tan complicat el que jo sento, el que faig jo. Mm. Només falta que ho entenguin els meus companys i que el que m'envolta, el món que m'envolta, no? Mm. Vull dir que a vegades hi ha nens que ho passen malament, realment.
Clar, però això ens ajuda, no?, que un conte pugui reflectir i pugui visibilitzar i mostrar que aquesta realitat és possible i no només... Penso que potser molts contes infantils també s'associen molt amb els animals, no?, perquè igual és una manera de... Si despersonalitzes, potser sembla que pugui arribar a ser més amable o no ho sé, però clar, d'aquesta manera també fa referència que és
sí,
no, és una realitat que es dona en el món.
Que, sí, és que és veritat, els animals ajuden molt a certes edats. Després, bueno, també vull dir que també hi ha altres formes, no?, maneres, per exemple, no sé què dir-te, quan entres en aquest joc de dir, bueno, que hi ha com una burla i com una història, no sé, de cruels. Els nens són cruels, no? Vale. I arriben a aquest joc de dir, ara veràs tu ets diferent. I a vegades aquests contes, doncs, els fan pensar que realment el que pot ser estrany i difícil és el seu comportament, no? Que dius, estic rebutjant aquests nens i jo potser sóc jo el raro, no? Costa molt arribar aquí. Però hi ha, el que ha dit la Judit, amb aquest llistat que ha fet la Judit, hi ha alguns que no són tants d'animals, sinó que són de personatges del conte de tota la vida, no? I aquests arquetips que ens hi han posat tants, doncs aquests nens després es donen compte que són unes coses, uns arquetips que ens han donat i que ja ens els han donat fets i que poden variar. I,
clar.
I després es reaccionen.
Que poden variar, que es poden qüestionar, que
sí,
poden ser diferents. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa Olot t'entén i ens veiem a la Biblioteca d'Olot.
Molt bé, sereu benvinguts.
Sí, esperem veure'ns-hi tots allà.
Molt bé. Olot t'entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui ens acomiadem amb la cançó Es conten les pigues d'Obeses. I ens tornem a trobar la setmana vinent aquí, al programa Olot t'entén.
Comença el nou curs amb classe d'història, enmig del neguit i una bona cridòria. Tots els pupitres es van ocupant i ella, que és la més tímida, es queda al davant. I per no semblar boja s'asseu al costat de la noia pèl roja. S'ha descuidat el bolígraf l'ocel, però la noia en té dos i amb això es trenca el gel. Passen els mesos i ajunten les taules, es diuen els mòbils, s'envien paraules, i cada nit quan s'estiren al llit neixen mil papallones a dins del seu pit. Es donen les mans i es compten les pigues, són dues amants i no dues amigues. Se les emporta la tendra passió, fins que a l'hora del pati es fan un petó. I és que l'amor mai s'atura. I és que l'amor mai no dorm. Quan surten de casa a la nit de puntetes, però s'ha acabat el fugir d'amagar, perquè arriba el final d'aquest curs ensucrat. Comença l'estiu, les inunda el somriure, les nits sense fi i les ganes de viure. Juntes recorden el seu primer cop, a la ràdio sonava aquell tema pop. I és que l'amor, l'amor mai s'atura. I és que l'amor, l'amor mai no dorm. I en un dia inesperat, o la nit més imprevista, en algun racó d'amor es somriurà. Però com el vent de tardor, que fa caure fulles roges, la bonica cavallera lentament va anar minvant, talment com una folla que retorna al sol del bosc, tan fràgil però tan tendre, agafant-ho d'un sospir. Quan ells se n'opuja en classe d'història, s'asseu al darrere amb la seva cabòria, però allò no enfonsar-se escriu un anel a la nova llibreta amb el moll i l'ocell. És que l'amor, l'amor mai s'atura. I és que l'amor, l'amor mai no dorm. En un dia inesperat, en un dia més imprevista, en un racó d'amor et somriu.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.